Bona tarda, són les 7. El passeig de Can Feu entre l'avinguda Raona i la plaça del Mil·lenari està tallat des d'avui per les obres de soterrament dels ferrocarrils. El trànsit de vehicles estarà restringit durant 17 mesos, fet que obligarà a fer desviacions per la Rambla Ibèria i l'avinguda Raona per entrar i sortir de la ciutat. L'Associació de Propietaris de Gossos de Sabadell reclama un augment de l'import de les sancions per les persones que no recullen els excrements de les seves mascotes. Consideren necessari acabar amb l'incivisme per evitar que es perjudiqui el conjunt de propietaris de gossos. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Jornada de descans al Centre d'Esports Sabadell. Descans sobre el terreny de joc, però no als despatxos. Amb el mercat d'hivern ja en marxa, la direcció esportiva busca un nou que pugui reforçar l'atac arlequinat. Abans, però, haurà de sortir algun jugador de la plantilla.
Repassarem aquestes i la resta d'informacions d'aquest dimarts, dia 9 de gener, amb el Toni González de les Vies de So i qui us parla, Pau Duran.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Tenim 8 graus ara mateix a Sabadell, un cel clar amb núvols intermitents i volem conèixer la previsió per les pròximes hores. Per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda, Sergi.
Predominarà l'ambient assolellat en general i circularan núvols alts i mitjans d'oest a est. Al final del dia la nuvolositat serà més abundant i compacta amb la possibilitat d'alguna precipitació feble al llarg de la nit i la matinada de demà al vessant nord del Pirineu i al massís del Port, amb una cota al voltant de 1.200 metres. Pel que fa a demà, de matinada el cel estarà entre mig i molt ennuvolat, sobretot al terç oest. A partir de migdia la nuvolositat minvarà alhora que arribaran bandes de núvols alts i mitjans que deixaran al final del dia el cel novament localment molt ennuvolat. A més, al final del dia s'esperen precipitacions febles a la meitat oest amb una cota al voltant de 1.000 metres. El vent bufarà de component oest amb algun cop fort al litoral central i la temperatura es mantindrà sense canvis importants o serà més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Sergi. Ara que hem mirat cap al cel, anem a mirar cap a la terra, que és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop. De moment veiem una calma relativa, potser només un quilòmetre de circulació amb retencions a la B30 a l'alçada de Barberà del Vallès en sentit sud i també a la C58 a l'alçada de Montcada, ja gairebé anant cap al nus de la Trinitat en sentit sud, 2 quilòmetres de circulació amb retencions. Si heu de baixar cap a la capital, de moment a les rondes de Barcelona no es veu cap punt especialment complicat pel que fa a la circulació de cotxes. El passeig de Can Feu entre l'avinguda Raona i la plaça del Mil·lenari està tallat des d'aquest matí per les obres de soterrament dels ferrocarrils. El trànsit de vehicles estarà restringit durant 17 mesos, fet que obligarà a fer desviacions per la Rambla Ibèria i l'avinguda Raona per entrar i sortir de la ciutat. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda. El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, ha lamentat al programa al matí que l'entrada de la ciutat estigui en obres des de fa molt temps i agraeix la comprensió dels veïns. Tot i així, creu que suposen una gran oportunitat.
És una gran oportunitat de ciutat perquè ens transforma totalment l'entrada de la ciutat. I aquesta transformació de l'entrada de la ciutat ens obre una oportunitat que jo sempre dic que després de la de l'Eix Macià segurament és de les més grans que hem tingut a la ciutat en els darrers anys.
La policia municipal es situarà aquests primers dies en els punts més complicats de les afectacions de mobilitat per informar els conductors que no n'estan gaire d'informats. Un dels delicats és l'encreuament amb l'Avinguda Raona, on els vehicles que volen baixar cap a Can Feu es desvien pel carrer Pintor Borrassà. Els conductors tenen opinions diverses.
No tenia ni idea. Ara anava cap a la feina i bueno, suposo que el desviament serà correcte. Canviarem la ruta, no passa res.
Bueno, jo sóc de Castellà i m'acabo d'assabentar ara que està detallat i bueno, doncs ara ens trobem amb retencions i la pròxima vegada no passaré per aquí. Ja buscaré una altra via per venir cap a Barcelona.
Moltes d'aquestes obres no van a favor del tràfic. Crec que van en contra. Van en contra. Vull dir, cada vegada és menys fluida la circulació en aquesta ciutat. És un desastre.
Encima, la entrada a Sabadell por el eje principal, también hay los carriles bici y tal, eso está mal, muy mal.
Els tècnics municipals treballen per fer canvis en la semaforització que es faran a la plaça del Mil·lenari per pacificar el trànsit, ara que no hi haurà vehicles que vinguin del passeig de Can Feu. A més, a l'encreuament de l'Avinguda Raona amb el carrer Uruguai s'hi ha col·locat una rotonda provisional per fer el trànsit més fluid. Les obres serviran per cobrir tot el passeig de Can Feu amb el soterrament de les vies per sota i, per tant, es guanyarà nou espai públic de lleure pels veïns.
I un altre punt complicat per la mobilitat a la ciutat són les obres a l'estació de Sabadell Centre de la Renfe, que han anat allargant els terminis de finalització. L'última data és el 19 de març, quan es preveu que reobri el trànsit al voltant de l'estació. El tinent d'alcalde ha assegurat que la renovació urbanística del centre depèn de la finalització d'aquestes obres.
Tota la planificació, tota la calendarització, els projectes d'urbanització nova dels diferents carrers estan en marxa, però no seria prudent executar el projecte en un moment en què tens una via principal afectada per Renfe. Dins d'aquest primer trimestre de l'any, jo crec que podrem començar per...
Una de les primeres actuacions que es preveuen serà convertir el carrer Sant Pere per a vianants. Fernández també ha avançat que estan treballant en un projecte de lloguer de bicicletes elèctriques per treure profit als carrils bici, tot i que encara es troba en fase d'estudi. El procés participatiu Construint Ciutat Pressupost 2018 ja té guanyadors. La pacificació del trànsit a l'Escola Serra i el projecte per la millora de l'ocupació dels joves enfeinat han estat els guanyadors de cada categoria. Propostes dels Castellers de Sabadell, Actua Vallès, la Llar del Vent i l'Escola Alcalde Mercet també han aconseguit finançament.
Els resultats s'han donat a conèixer un cop han passat les eleccions al Parlament i el període nadalenc. L'alcalde Matías Sarracán valora el fet que els mateixos ciutadans hagin tingut la iniciativa de pensar millores per a la ciutat.
Hi ha 54 persones o entitats que han fet l'esforç de fer una proposta. I això és gairebé tan important com el fet de que després hi tinguin o no diners, sinó sí que hi ha 54 persones o entitats que han imaginat una cosa que li fa falta a la ciutat. I per nosaltres això és molt important.
L'Ajuntament ha posat a disposició dels projectes la quantitat d'1 milió d'euros, mig per als relacionats amb l'espai públic i mig per als serveis comunitaris. El primer es distribueix entre 7 projectes i el segon entre 13. La millora del pati de l'escola Joanot Elisanda, la història del moviment veïnal de Sabadell, el Banc d'Energia i l'associació Viula són un dels guanyadors gràcies als 8.800 vots emesos. Això vol dir també que ha baixat el nombre de votacions. Glòria Rubio, regidora de Participació, n'explica les causes.
No hi ha un únic motiu, val? Un dels motius sí que és això que deia ara, de que el nou aplicatiu doncs, en alguns casos ha estat una mica enfarragós o no era suficientment intuïtiu, no? I hi ha hagut moltes persones que han iniciat el procés però no han acabat votant, i això ens consta perquè bueno, a través de la informació de les dades que podem accedir ens l'han donat i hi ha molta gent que s'ha quedat pel camí, llavors això és un repte que tenim de millorar de cara a l'any vinent. I tot i així, bueno, a ningú se li escapa que el període de votacions ha estat durant un període una mica excepcional, no? Durant una campanya electoral que potser doncs, les persones estaven per altres coses i no per un Construint Ciutat Municipal.
Dels 54 projectes van quedar-ne validats 33. Podria guanyar un per barri i 3 per districte com a màxim. Pigall, Musicoteràpia, Flamencirc, l'associació Etos i Ajut a l'Autisme també han rebut el suport dels participants. Carles Lorente, impulsor del projecte Sabadell Educa amb l'empatia per l'associació animalista Libera, valora què compta a l'hora de sortir escollit.
Jo crec que influeix bastant més a la mobilitat i la capacitat que tingui l'entitat en arribar a la gent i en fer difusió. I crec que el percentatge estaria en un 70-30 en quant al contingut del projecte en si. Per què? Perquè la gent avui en dia has d'arribar-li molt a la porta de casa o has d'enviar-li molta informació perquè sàpiga què és.
També han arribat a obtenir el favor del públic Cantacrans, la Baldufa, la Plaça del Treball i els veïns de la Concòrdia.
I a més política, Ciutadans qualifica l'any polític a la ciutat com a negatiu, russant el qualificatiu de desastrós. El grup municipal taronja ha criticat l'acció de govern municipal del 2017 i apunta que aquesta podria ser una legislatura perduda. Anem a pams, què han dit els regidors de Ciutadans? Valoren l'any com a perdut i no creuen que s'hagi solucionat cap dels problemes de la ciutat.
Per Ciutadans, no s'ha avançat en temes com les urgències del Taulí, una nova escola a Can Llong, un nou model d'oci nocturn o el Parc del Nord. José Luis Fernández, portaveu del grup municipal.
Se han pasado más tiempo en el Parlament, en Brussel·les, en Madrid y en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que no dedicándose a la ciudad. Por lo tanto, y además dando golpes de efecto del tipo retirada de banderas, puestas de carteles, pancartas, etcétera. Por lo tanto, no se han vuelto a dedicar un poco a la ciudad hasta pasado el mes de octubre.
Hi ha problemes que segueixen.
Els conflictes laborals amb els agents de policia, la caserna de la Guàrdia Civil o els problemes d'espai públic en alguns dels barris de la ciutat segueixen sense solució. Ciutadans creu que no s'avança en un govern que són quatre governs. Adrián Hernández.
Un mandat completament perdut i han sumat problemes i no han solucionat cap dels problemes que tenia aquesta ciutat. I això ho han fet tenint un superàvit, o sigui, tenir un pressupost molt important a la ciutat, tenim diners per solucionar aquests problemes, però aquesta falta d'iniciativa política, aquesta manca de capacitat de gestió i ser un regne de taifes, de que més d'un govern són quatre governs, fa impossible que cap problema que aquesta ciutat es solucioni amb aquest govern.
De cara a les eleccions municipals de 2019, el grup municipal de Ciutadans ha anunciat que abans de l'estiu presentarà una primera llista.
L'Associació de Propietaris de Gossos de Sabadell reclama un augment de l'import de les sancions per a les persones que no recullen els excrements de les seves mascotes dels carrers. Des de l'entitat consideren necessari acabar amb l'incivisme per evitar que el col·lectiu de propietaris de gossos vegi perjudicada la seva imatge i el seu tracte per part de la resta de ciutadans. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'Associació de Propietaris de Gossos de Sabadell veuen amb bons ulls que l'Ajuntament impulsi sancions contra les persones incíviques. No obstant això, apunten que no estan donant resultats i apunten que cal anar més enllà. Sílvia Carbonell és la presidenta de l'entitat.
Potser hi ha gent que sí, que comença a recollir una mica més, però hi ha molta gent que encara no ho fa. Des del meu punt de vista, jo moltes més grosses o que ho paguin amb treballs socials. La gent que sigui reincident.
En canvi, els propietaris de gossos aplaudeixen la feina feta amb l'Ajuntament per dotar Sabadell de més espais d'esbarjo per a aquests animals. Carbonell veu factible aconseguir un d'aquests espais per cada barri.
Hi ha zones que costa una mica més de trobar un espai, doncs com el centre, que hi ha poc espai, però bueno, ho estem mirant i segur que al final trobem espais per poder fer un lloc a cada barri.
Tot i això, la presidenta de Propietaris de Gossos admet que hi ha hagut moments de frustració davant la lentitud a l'hora d'aconseguir les seves demandes. Malgrat aquests impediments, des de l'entitat es mostren satisfets pel procés de diàleg que ara mateix està en marxa amb l'administració local.
I l'Ajuntament planteja canviar el model de l'escola d'hostaleria del Vapor Llong. Ja s'han produït els primers canvis a l'estructura de l'escola i s'ha tancat el restaurant. En línies generals, els canvis volen crear un model pedagògic i no productiu.
El consistori considera que el model hauria de està en línia amb altres escoles que també ofereixen servei al públic i que depèn del nivell i l'aprenentatge dels participants i no al contrari. Edu Navarro, regidor de Treball i Empresa, confirma que hi haurà canvis a l'escola d'hostaleria del Vapor Llong sense especificar aquest, com ni el quan es concretarà una nova fórmula per a l'escola.
Bueno, volem que passi perquè tingui, per potenciar, no?, per tornar a donar-li més visualització a l'escola com a tal. Fins ara, doncs, és veritat que s'havia anat convertint en un restaurant i el que volem és que torni a ser una escola. Però clar, això passa per un canvi de model que encara hem de treballar el pla i que encara no el tenim.
L'equipament del vapor llong està en marxa des del 1991 i està pensat per promoure i desenvolupar econòmicament la zona. Ajudar també les persones desocupades a reincorporar-se al mercat laboral. En tots aquests anys s'ha fet més d'un milió i mig d'atencions i s'ha format uns 27.500 professionals.
I l'Hospital Parc Taulí se suma avui a la marató de donació de sang impulsada pel Banc de Sang a les principals ciutats catalanes per recuperar el nivell de donacions, que baixa un 25% durant les festes nadalenques. Els participants ja han començat a fer la seva donació des de les 10 del matí i poden continuar-ho fent fins les 9 del vespre.
El Banc de Sang i Teixits feia gairebé 5 anys que no realitzava una jornada al Taulí. En les poques donacions i els mals resultats van provocar que l'Hospital de Sabadell quedés fora per organitzar aquestes jornades. Ara, però, és la tercera vegada en 3 mesos que es torna a realitzar aquesta jornada al Parc Taulí. Ho explica Arnau Maspons, tècnic del Banc de Sang i Teixits.
Fa uns 5 anys vam deixar de venir aquí al Taulí perquè les donacions començaven a minvar i no eren uns bons resultats, i és la tercera ocasió que venim aquí al Parc Taulí. Les dues darreres, la del mes de novembre i la del mes de desembre, van funcionar a la mar de bé. Juntament amb tant donació de sang com donació de plasma vam arribar gairebé a les 100 participacions, dels 100 participants, que persones que van venir a donar, i esperem igualar, mantenir el nivell de les últimes ocasions.
El Banc de Sang està realitzant també una iniciativa que consisteix en regalar a algú una caixa amb l'experiència de donar sang per tal de poder recuperar el volum de donacions, que s'han vist reduïdes un 25% després de Nadal.
I el músic sabadellenc Benet Casablanques està pendent de la publicació d'un nou disc de composicions seves interpretades per l'Orquestra Simfònica de Londres. Així ho ha anunciat el programa El Matí de Ràdio Sabadell.
El que és un dels compositors i divulgadors musicals de referència de tot el món assegura que el valor de la seva música es medeix pel nivell i la qualitat de qui ho interpreta, i ha citat orquestres alemanyes i britàniques d'alt nivell. Casablanques ha anunciat així la publicació d'un nou disc.
És imminent la publicació d'un nou disc per la London Sinfonietta, a Sony. Llavors vol dir que també, és clar, en aquest cas els intèrprets són de primeríssim rang mundial i la discogràfica també és molt important, no? És una qüestió, diguem-ne, de capacitat tècnica i professional, però també de compromís artístic, i això jo ho valoro moltíssim, no?
A més, també està pendent de publicació el disc del darrer concert que es va fer al Teatre Principal de Sabadell en honor seu, a motiu del seu 60è aniversari.
I en format més breu us diem que 4 estudiants vallesanes guanyen el concurs Piula contra la violència masclista. Ilies Polinyà s'emporta el premi col·lectiu amb 117 piulades.
Dins de la categoria júnior de 14 a 17 anys, la guanyadora en primera posició ha estat Núria Escribano, de 16 anys i estudiant de l'IES castellà, que ha escrit "Érase una vez una sociedad que protegía las manadas y culpaba a las minifaldas". Ha estat obsequiada amb una tablet i un llibre sobre la temàtica del concurs. En aquesta categoria s'ha designat 2 segons premis. En la categoria sènior, de 18 a 30 anys, el primer premi ha estat per Rocío Pazietti, estudiant de 18 anys de Montcada i Reixac, amb la frase "que et facin creure que no pots fer alguna cosa, això també és violència".
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda, aquí, a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell, amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Se recomienda beber abundante cantidad de líquido durante el día. Si toma más del que debe, puede notar náuseas, vómitos, ardor y dolor de estómago, diarrea o cualquier otro efecto adverso descrito. Y puede producir somnolencia.
Si la voz de Jack Sparrow consigue que te interese el prospecto de un medicamento para el resfriado, imagínate lo que puede hacer con el fuego invisible. De Javier Sierra. Boca. Audiolibros Premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit més general que repassem tot seguit. Artur Mas deixa la presidència del Partit Demòcrata.
L'expresident de la Generalitat i fins ara president del Partit Demòcrata assegura que deixa el càrrec per eixamplar la base del partit i el calendari judicial que se li presentarà a les propers mesos per haver organitzat el 9-N.
I Carles Mundó, diputat electe per Esquerra Republicana, renuncia a l'acte de diputat.
El conseller de Justícia cessat explica que és una decisió que s'emmarca dins del terreny personal. La seva renúncia provoca que el portaveu de les Joventuts d'Esquerra, Gerard Gómez del Moral, torni al Parlament.
Inspecció de Treball multa amb 100.000 euros a Sueps per discriminar per raó de sexe les hostesses d'algodó.
En total, són dues multes de 50.000 euros a l'empresa de begudes i a l'agència de models Tote Vignó per haver obligat a les treballadores del torneig Comte de Godó a vestir minifalda i màniga curta tot i el mal temps i les baixes temperatures.
Salvament Marítim rescata a Almeria 32 persones en una pastera.
Un avió de la policia de fronteres va localitzar la patera a uns 50 milles al sud del Cap de Gata. Els rescatats han sigut uns 28 homes i 4 dones, tots d'origen subsaharià. L'acció de rescat va arribar després que una ONG hagués avisat ahir al matí que havia salpat una embarcació des del nord d'Àfrica.
I en aquest moment del Notícies Vespre, als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Uns esports que repassem tot seguit amb el Marc Pijoan. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Pau.
A jornada de descans al Centre d'Esport Sabadell, descans sobre el terreny de joc, però no als despatxos. Amb el mercat d'hivern ja en marxa, la direcció esportiva busca un nou que pugui reforçar l'atac arlequinat. Abans, però, el conjunt de Toni Saligrat haurà de deixar sortir algun dels jugadors de l'actual plantilla.
I més enllà del nom de la Sanamané, que ja està cantat que no seguirà la disciplina arlequinada a la ment de tothom, i el nom d'Arturo no es descarta la seva sortida, sobretot després de les declaracions de Toni Saligrat i especialment la decisió de deixar-lo fora de la llista de convocats per al partit al Martínez Valero d'Elx. Caldrà veure, però, com avança el tema en els pròxims dies i quina és la decisió que pren el Sabadell. Pel que fa a l'actualitat del club, avui ha passat per l'hotel suís Agus Medina, exjugador arlequinat, ara a les files del Celta B. Medina ha explicat com veu l'equip arlequinat des de Terres Gallegues.
Un equipo que le cuesta mucho que le marquen gol, se nota que está trabajado y sobre todo de eso están las estadísticas y tal, que son los empates, ¿no? Más o menos tú preguntas ahora mismo a cualquiera y dices, ¿es Sabadell? Sabadell ha empatado, ¿sabes? Pero no, muy bien, yo lo que tengo entendido es que ha cambiado y que está otra vez intentando a ver si reflota.
Un Agus Medina que ha assegurat que guarda molt bon record del seu pas per la nova Creu Alta. A tot això, l'equip avui ha descansat, però demà torna als entrenaments per començar a preparar la visita de l'Olot del pròxim diumenge.
I encara en futbol, Marc, el Mercantil no va poder passar de l'empat a 0 en el primer partit de l'any al grup 3 de la preferent juvenil. Els de Dani Fernández no van poder superar una Europa que va veure com l'àrbitre la favoria. El tècnic del Mercantil va queixar-se de l'actuació arbitral, ja que no va concedir un gol per un fora de joc inexistent.
No sóc jo un entrenador que pràcticament mai opini de la labor dels àrbits perquè és complicada i estem en una categoria on normalment ens piten àrbits molt bons, gent del primer català, no, gent de tercera divisió que ho fan molt bé, no? Però bueno, ahir sí que pues, ben patir una errada que ens priva de dos punts, no? Però segurament que un altre dia ens afavorirà, no? I això va d'aquesta manera, no? Els àrbits s'equivoquen no perquè volen, no? Sinó perquè, com nosaltres, doncs, aquell dia no estan tan encertats.
Tot i no poder sumar els 3 punts, l'equip graciencs segueix segon a la classificació. A 2 punts del joc ve un equip, això sí, que té un partit menys. El proper compromís dels blaugranes serà dissabte a la 1 del migdia rebent al Cerdanyola.
I d'aquí una estona, l'amics del Pau Nou Escorial disputa la segona eliminatòria de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Els sabadellencs reben el Ràpid Santa Coloma amb la il·lusió d'arribar lluny a la competició i arrodonir així una gran temporada.
De moment ja són a la segona ronda i aquesta nit buscaran l'accés a la tercera, tot contra un Ràpid Santa Coloma vingut a menys les últimes temporades, com explica el tècnic i a la vegada jugador de l'Amics del Pou, Julio López Julito.
Yo, gente del Rappi, los conozco bastante. Muy hace, por ejemplo, están pasando a nivel del senior una mala época, porque llevan tres, si no me equivoco, tres años consecutivos descendiendo de categoría.
L'eliminatòria es juga a partit únic aquesta nit al Palau Municipal d'Esports de Sol i Pedrís. L'equip dels Marinals espera fer valer aquest factor pista a favor i, sobretot, el plus d'experiència que tenen respecte als de Santa Coloma. Julio López parla del duel d'avui com un xoc d'estils oposats.
Són chavales jóvenes que a correr nadie les gana. Lo único es eso, que también antes de empezar el partido, ellos también, por nombre, tienen que conocernos, algunos de nosotros. Y eso, pues ellos salen al 200% de estos partidos.
Com dèiem, a les 9 de la nit arrenca Sol i Pedrís la segona ronda de la Copa Catalunya entre l'Amics del Pou Nou Escorial i el Ràpid Santa Coloma.
I la jugadora del tenis Sabadell, Georgina Garcia, aspira a arribar al top 100 aquest 2018. La jugadora resident a Castellà del Vallès és la número 1 del rànquing català i la cinquena a nivell estatal. Després d'estrenar-se el 2017 en un gran slam jugant a Wimbledon, el seu propi objectiu és classificar-se per Roland Garros aquesta temporada.
Ambiciós, així s'ha mostrat la tenista aquest migdia els micròfons de l'Hotel Suís. Més enllà de les seves aspiracions esportives, Georgina ha assegurat que està molt contenta i satisfeta del seu fitxatge pel tenis Sabadell. Diu Georgina que el tracte del club sabadellenc és immillorable.
La veritat és que estic encantada perquè jo he sigut de tota la vida al tenis Barcelona i em tracten superbé, és més familiar. I això m'agrada molt. Per mi és molt més important això que estar en un club que en teoria és millor, perquè tenen més diners o es gasten més diners en fitxar gent per guanyar el Campionat d'Espanya per equips. A mi, com em tracten i això, per mi és el més important, que hi hagi bon rotllo.
L'objectiu més pròxim de Georgina Garcia és un torneig a França aquestes properes setmanes. Si fa un bon resultat allà, la jugadora resident al Castellà pràcticament s'asseguraria la seva presència a Roland Garros.
I en atletisme, la ciutat de Sabadell va acollir aquest passat cap de setmana el Campionat de Catalunya de Clubs en pista coberta. A la cita no hi van faltar els equips absoluts de la Joventut Atlètica Sabadell, una jazz, això sí, que va viure la cara i la creu de la competició.
Perquè en categoria masculina l'equip local va poder mantenir sense problemes la màxima categoria, però en noies la cosa no va anar tan bé. De fet, l'equip femení va quedar últim i l'any vinent lluitarà a segona per tornar a recuperar la categoria. Tot i aquest descens, Josep Molins, president de la JAS, assegura que aquest resultat no els preocupa massa.
A Catalunya no trastoca massa. Nosaltres, les noies, tenim la primera divisió espanyola perquè tenim tots els clubs filials que porten la seva força de les seves atletes. Per tant, resulta que és una mica... baixem de Catalunya i en canvi estem més amunt que els nois a Espanya.
En línies generals, el president de l'entitat es mostrava content del paper dels seus atletes i fins i tot assegurava que en condicions normals haguessin fet un millor paper, i és que Molins apunta que l'estat de salut d'algunes de les components de l'equip va marcar el desenllaç de la competició.
Sí, teníem més noies malaltes que nois, però vaja, això suposo que els altres equips també estaven igual,
La pròxima cita de la temporada atlètica arribarà aquest diumenge al Parc Catalunya, escenari del 57è Cross de Sant Sebastià, que aquest any a més tindrà la denominació de Campionat de Catalunya de Clubs i serà classificatori per l'estatal de cross curt que es celebrarà a finals de febrer a Gijón.
I acabem amb handbol, perquè el Creu Alta Sabadell en vol tornar a la competició aquest cap de setmana. Els d'Irra de Mont tornen a jugar després d'uns dies de vacances i encara amb el bon regust que va deixar l'última victòria aconseguida en el darrer partit de l'any passat a casa contra el Pardinyes.
El conjunt sabadellenc vol seguir enganxat a la part alta de la classificació i per fer-ho haurà de mantenir la bona línia de la primera meitat de la temporada per damunt, però el més important ara per ara és que els seus jugadors segueixin endollats, sobretot físicament.
Com a entrenador em preocupa, jo he donat la feina de que la gent anés fent algo, més que res, pel tema de que si són massa dies, la gent si no ha fet res, ni sortir a córrer una miqueta, ni aunque sigui un partit de pàdel. El problema és que el primer entrenament es pugui trencar algú, no?, amb una rotura de fibres. Confio en que la gent, aunque sigui poqueta cosa, s'hagi mantingut una mica i puguem seguir apretant i anar donant nivell, tens que de tota la segona volta cap endavant.
El proper partit de l'equip arlequinat serà dissabte rebent a 6:45 al Parets.
I fins aquí la notícia és vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al Magazín al Matí i després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors!
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.